Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 15 d'abril de 2025. La nostra salutació d'aquesta setmana és tant si esteu de vacances o lluny de casa, com si esteu al peu del canó, igual que nosaltres. Benvinguts. Us convidem a acompanyar-nos durant aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. En nom de tot l'equip, repartit entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital alt penedesenca, us saludem. Toni Lluís Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I al sumari us expliquem com sonarà i què passarà des d'ara fins les 12 al Penedès en xarxa a través de l'antena. D'aquí uns instants, la meteo d'aquesta Setmana Santa. Sabem que és un bàsic, un imperdible. D'aquí uns instants, el Marc Paredes ens explica què passarà. I a continuació, Talent i Més, de la mà de la Montse Balada, de l'associació empresarial Talent Femení. Com sempre, amb una convidada amb talent, avui és la doctora Dolores Mosqueira, directora de les clíniques CEMO. A 9:45, primera de les 3 cites diàries, rigoroses, imperdibles amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu. D'ençà de la pandèmia que parem més atenció a la nostra salut mental i avui, a 9:45, us presentarem d'un nou espai, un espai que inaugura seu, l'Escolta'm del Vendrell, un espai de psicologia gratuïta. En parlarem amb la regidora de Salut Mental de la capital del Baix Penedès, Montse Martín. A les 10 obrirem la segona hora amb l'agenda al detall. És un dels nostres bàsics del dimecres, però com que aquesta setmana és més curteta i hi ha propostes que volíem compartir, tindrem agenda al detall tant avui com demà. Avui la tindrem a les 10:06. Amb aquestes idees ens hem acostat a un d'aquests casals de Setmana Santa, diferents i especials, en aquest cas el de Moja, i l'Esther Noguer de l'Ateneu Mogenc ens explicarà què hi fan. I de l'altra, una proposta molt i molt recomanable que podeu gaudir a partir d'aquest 26 d'abril i fins al 31 de maig. És el Microbi, que es reparteix per Avinyonet del Penedès i que presentarem amb la regidora de Promoció Econòmica, Núria Catà. A 9:45, cita amb l'actualitat de les nostres comarques. Ens actualitzem al flash i seguim. En unes dates tan especials en què la gastronomia té un pes destacat, no podia faltar la gastro. A 9:45, tornen Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, amb els seus maridatges. A les 11:06 no faltarà el català al carrer. No comptem amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, però sí que ens acompanyarà la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Avui aprendrem sobre les caramelles. Hi haurà concurs. La Teresa m'ha deixat un concurs preparat i jo us el faig, així que no em falleu. I a partir de les 11:10 i 12... cita amb el concurs del català al carrer. A més, avui hi posarem un parell de llibres, un d'infantil i un de juvenil, per regalar entre tots els que truqueu. A 11:45, última cita amb l'actualitat, i acabarem aquest dimarts amb les pantalles.
El temps.
Música. Com aniran aquests primers dies de Setmana Santa amb gent de vacances i d'altres esperant que comencin? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'un dilluns que ha estat marcat per aquest cel variable, amb força núvols i poques ullades de sol, encarem aquest dimarts al matí amb més estones de cel ras. Per tant, veurem més el sol durant aquestes primeres hores de dimarts, però atenció, perquè de cara a la tarda el temps s'embolica i tornarem a tenir més núvols i amb això també la possibilitat d'algunes precipitacions. Podrien ser fins i tot una miqueta més generals que no pas ahir, que van quedar una miqueta al marge del Penedès. Aquí no va acabar de ploure, però avui aquesta probabilitat de pluja s'incrementa i, per tant, de cara a la tarda no es descarta la possibilitat que haguem de desplegar el paraigua. En conjunt seran ruixats intermitents, puntualment podrien ser una miqueta forts, però en qualsevol cas insistim que seran passatgers i també veurem fins i tot en alguns moments de la tarda el sol. I temperatures que avui ja tendiran a baixar, però al migdia encara serà força suau i serà a partir de demà, dimecres sant, quan tornarem a tenir més nuvolades. Aquests núvols no desapareixeran i fins i tot les precipitacions seran encara molt més generoses i més abundants. Demà dimecres sí que el paraigua el necessitarem perquè la probabilitat de pluja s'incrementa i amb això també les temperatures baixen. Atenció als termòmetres perquè notarem que l'ambient serà molt més fresc que no pas aquests dies enrere on la situació primaveral ha estat predominant i amb màximes al voltant dels 20 graus que avui es tornaran a repetir, però demà no, perquè les temperatures baixaran considerablement i fins i tot les mínimes seran relativament fresques. I de cara als propers dies ho haurem d'anar seguint perquè els mapes tampoc no és que s'acaben de posar d'acord. Alguns models diuen que la inestabilitat continuarà, per tant, mantindrem aquest ambient insegur amb la possibilitat d'alguns xàfecs, però hi ha altres que ens indiquen que les precipitacions minvaran i, per tant, serà una Setmana Santa de cel variable i fins i tot amb algunes estones de sol. Però, en qualsevol cas, sembla que les temperatures de cara als propers dies i, en especial, de cara al cap de setmana llarg que es presenta, tendiran a pujar. Això és tot. Bona Setmana Santa.
Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa, periòdicament tenim cita amb talent femení que ens porta talent i més. Aquest petit espai poderós, empoderat, on conversem amb dones en talent i donem a conèixer també dones del passat que van excel·lir de la mà de la Montse Balada. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. És una setmana diferent.
I tant, superdiferent. Ara quan venia cap aquí, ho estava pensant. Dic, ja estem a les portes d'un esclat de mobilitat.
Sí, sí, i segur que has trobat molt poc trànsit.
Molt poc trànsit, però molta boira, que li comentava
sí,
la nostra convidada d'avui.
Sí, ens ho han dit. Sí,
moltíssima
sí.
Boira.
Molta boira. Fins que no arribes a Vilafranca no s'aixeca.
Exacte.
És veritat, és veritat. Presenta'ns la nostra convidada, que tenim moltes ganes de conversar-hi.
Doncs sí. Us presento a una doctora. Una doctora i oftalmòloga. Ella és la doctora Dolores Mosqueira Zamora, metgessa, especialista en oftalmologia i propietària del Centre d'Especialitats Oftalmològiques CEMO, que ella ens dirà on estan ubicats, i, com primícia, del Centre Rosselló Díaz Carandel, que ara també ens ho explicarà.
Doctora Mosqueira, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Muy buenos días, ante todo, muchísimas gracias por la invitación para participar en este espacio y, sobre todo, agradecer a Talent Femení, de la mano de la señora Susana Villagrasa, pues el poder estar con todas las donas importantes, empoderadas y que tenemos que echar para adelante y que hacemos muchas cosas. Aunque no parezca, hacemos muchas cosas.
Ara m'estava explicant, la doctora Dolores Mosqueira, m'estava explicant una miqueta el seu trajecte de vida. I el seu trajecte de vida va molt lligat a les nostres dones aventureres.
Sí.
Sí, i tant, perquè ja es va formar al Perú, pot ser? O naciste en el Perú?
Nací en Perú.
Naciste en Perú, sí. Te formaste en México, viniste hasta aquí. Bueno, ara nos lo explica más, porque no es fácil, no es fácil todo esto con la conciliación de vida y llegar a este lugar tan importante que para nosotras, que somos de la comarca, que te conocemos muchas. Y bueno, ahora nos pone un poquito más al día.
Sí. Bueno, yo vengo de padres españoles que emigraron en su momento a Perú. Ahí me formé hasta los 14 años. Por los problemas que había en ese entonces de las universidades, de las huelgas, salgo a estudiar a México medicina. Hago 2 años en Estados Unidos y, en medio regreso a Alicante a hacer cuarto año de medicina, pero me vuelvo a México y luego regreso a Barcelona a hacer la especialidad. Y ya en los años 90, que llego aquí a Barcelona, me quedo ya, hago especialidad y hago raíces en Barcelona y en el Garraf. Esto es el trayecto de vida. Pasamos bastantes etapas. Cuando estás en la universidad, estás sin niños. Luego te casas, luego haces especialidad, tienes hijos. De una de otra manera, estás consciente de que tienes una familia. Y a veces esto te limita un poco a hacer cosas que te gustaría hacer. Te gustaría comerte el mundo. Pero una vez que tienes formada un poco a la familia o encaminada, es cuando aflora ya tu necesidad de salir. Y es cuando ya te propones ciertas cosas que son personales, íntimas y profesionales.
¿Y qué se propone en este caso? Bueno, ¿cuál era esa necesidad latente?
La necesidad en ese caso era no solamente hacer mi especialidad, que ya la tenía ligada y encaminada, sino tener un espacio propio. No pertenecer a, por ejemplo, yo en ese entonces era médico de la Seguridad Social y estaba encantada. Pero era tener un espacio propio, o sea, abrir la puerta, encender mi lámpara, mi luz, la lámpara hendidura, abrir cuando yo trabajaba, por ejemplo, hasta los domingos que había cuando empecé en Vilanova.
Guardias.
Sí, sí, pero no solamente en la consulta, también me llamaba un paciente y los domingos abría la puerta, lo atendía y cerraba. O sea, eso era lo que yo le quería, independencia.
¿Y cuándo consigues?
Lo conseguí después de 17 años de estar aquí. Una vez que mi familia estaba más madurada, como digo yo, no estaba tan dependiente, y gracias a los pacientes, a la fuerza que uno tiene interior, al querer cambiar un poco y ser independiente, y a los pacientes que me aportaron el poder trabajar.
¿Y ahora que esta primera clínica CEMO?
Exacto. Abrí la primera clínica en la Rambla principal, era un despacho pequeñísimo.
Sí.
Era un despacho, era cuando la Rambla todavía, en la Rambla principal todavía pasaban autobuses. Me acuerdo que estábamos muy apretados. Era un despacho de 35 metros cuadrados con 2 personas. Entonces abrimos, la aceptación hizo que creciésemos. Abrimos el centro más grande, que ahora es un centro médico. Y hace un año adquirimos el quirófano de allí para poder intentar hacer para hacer cirugía en Vilanova, cirugía oftalmológica.
I hi ha més reptes sobre la taula? És una dona inquieta, no ha parat?
Bueno, sí, ahora estamos en Barcelona intentando también... Tenemos en Barcelona la gestión de varios centros, la gestión de oftalmología, me he expresado mal. De oftalmología en varios centros médicos. Hacemos la gestión y tenemos los médicos, el personal allí. Pero nuestra intención es también poner un granito allí y hacer una consulta propia. O sea, tener un espacio donde puedas abrir y cerrar, aunque sea un domingo.
Muy bien. Hay una cosa que antes no hemos hablado, con este café maravilloso que siempre
aquests
hacemos.
Aquests cafés previs, sí. Que fa la Montse Balada.
Sí, antes no hemos hablado. Y era cómo te vinculaste con Talent Femení, a través de Susana Villagrasa, sí. La presidenta.
Sí, sí, sí. Me vinculé a través de Susana de una manera muy casual. Uh-huh. Por medio de un compañero mío de uno de los centros, traumatólogo, nos conocimos. Luego también era paciente mía, entonces ligamos, entablamos una relación más cercana y me vinculé a Talent Femení.
También tenemos que decir, MDD, que la doctora Dolores Mosqueira fue uno de nuestros premios de esta última gala,
sí.
Nuestros premios maravillosos de Talent Femení.
Sí, sí.
Y que volvemos a darte las gracias por haberlo aceptado, este premio.
No, gracias. Y gracias a vosotros por haber pensado en mí.
La doctora Mosqueira ens ha explicat la trajectòria professional i sembla fàcil, però jo li demanaria què es necessita, perseverància, constància, ambició per arribar fins aquí.
Sí, yo creo que hay 3 puntos importantes. Los puedo resumir. Puntos hay muchos, porque cada mujer tiene su punto, cada persona tiene su punto. Pero hay un punto importante que es, primero, el aprendizaje familiar. Vamos a poner que es un aprendizaje, o sea, el entorno familiar. Cuando creces, donde te desarrollas, lo que ves alrededor. Luego también está la vocación que tú puedes tener ya en la edad de los 18, 19, 20, o los chicos ahora un poquito antes también, 15, 16. Todo esto lo atas, se tiene que terciar todo esto, y luego viene lo que es el entorno del lugar donde estás. En este caso, por ejemplo, en España es un entorno fabuloso, porque la educación la puede, creo yo, que la puede tener cualquier persona, es accesible. Es una educación que si tienes empeño y si tienes tenacidad, puedes desarrollarla. Y entonces, estas tres cosas luego vuelven a unirse en el apoyo familiar. Porque ya cuando estás adulta, madura y tienes tu propia familia, vuelves a tener o a querer un apoyo familiar para poder conciliar todos estos puntos.
Perdón, porque en aquel punto yo volia destacar que hace un rato estábamos hablando sobre todo de este apoyo familiar, que de la consciencia de que no es tan fácil aquí
no
recibir este apoyo familiar para una mujer con hijos para poder dedicarse a seguir su profesión, su trabajo, su talento.
Sí.
¿Verdad que sí?
Es cierto. Yo le comentaba a Monse, es cierto que tenemos esta facilidad en cuanto a la educación que es accesible a todos, pero como mujeres tenemos algo dentro que nos hace ser un poquito, digamos, acaparadores, vamos a ponerlo así, o familiares, o una intuición, un amor, que muchas veces cuando tienes familia y chicos pequeños o niños pequeños, es difícil tener una ayuda para que tú te puedas desarrollar. La principal ayuda son los padres, que a veces no se puede contar con ellos y tienen que tener su vida. Entonces es difícil. Entonces muchas mujeres se desarrollan cuando esta etapa infantil de los hijos han pasado. Y pueden tener un espacio cuando dicen, bueno, ahora ya puedo ir al gimnasio sin tener que pensar que tengo que ir a recoger a mi hijo porque está enfermo. No, ya es más adulto, ya es un poco independiente, siempre hay que observarles, pero es cuando la mujer, pienso yo, puede despegar.
Pel camí ha trobat més dificultats pel fet de ser dona?
Sí, però no és important. Jo crec que les sí, mujeres...
No.
A ver. Sí, hay dificultat.
Sí.
Es un mundo un poco más varonil, no vamos a decir machista, más varonil. Esto de cara a lo externo. De cara al interno, si tu hijo está enfermo, ¿quién se queda en casa? La mamá, no el papá. ¿Vale? Pero yo pienso que son cosas que van a cambiar y que ya están cambiando. Son situaciones que yo pienso que ya están cambiando y que dentro de poco no va a ser importante. Esas etapas y edades.
Desde luego, tú eres un ejemplo a seguir. Un ejemplo de que has seguido tu formación, has seguido tu sueño, has seguido tu aspiración y has conseguido siendo madre.
Sí, sí, sí.
Ahora lo estábamos hablando, has conseguido un orgullo de profesión. Y eso, no sé cómo lo he dicho antes, era un trofeo. Es un trofeo.
Sí.
Es un trofeo.
Sí, sí, es un trofeo porque me gusta lo que hago.
Muy bien.
Y eso es muy importante. Y si me gusta lo que hago, es que lo hago súper feliz y me encuentro feliz.
¿Por qué oftalmología?
Crecí en un ambiente oftalmológico. Mi padre fue oftalmólogo y yo le veía que además que disfrutaba de su especialidad, los fines de semana nos obligaba, entre comillas, nos ayudaba a enseñarnos a hacer un poco de trabajo social, vamos a ponerle así. Pertenecía al Rotary Club, al Lions Club. Entonces, los fines de semana se hacían jornadas para la atención de pacientes necesitados, que no podían disponer de una visita oftalmológica, de radiología, porque eran grupos de médicos que organizaban estas jornadas, ¿no? Entonces, nosotros nos turnábamos, íbamos a ayudarle, aunque sea a taparle el ojo al paciente o a pasarle las lentes. Y esto, primero, me despertó conciencia y segundo, me gustó. Y entonces, crecí con esto. Me sentí como un pez en el agua.
Un consell per a aquelles noies que es plantegen estudiar medicina, oftalmologia, no és una carrera fàcil, és molt llarga, amb moltes dificultats.
Sí, lo principal es querer hacerlo, la tenacidad, ser fuertes en este aspecto y, segundo, la vocación. Si tienen vocación, tiran todas las paredes.
Doctora Mosqueira, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb aquest testimoni tan potent.
Gràcies a vosotros y gracias a todos por tenerme aquí.
A Talent i Més combinem dones d'avui, dones del present que conviuen amb nosaltres, amb dones del passat.
Avui, a l'espai Les dones parlen, us faig visible una figura fascinant. Una d'aquelles dones que van obrir el camí perquè nosaltres, les dones del futur, el tinguem ben lliure. El seu nom potser no és tan conegut com hauria de ser, però la seva història és digna de llegenda. Josephine Cecilia Dievich Peiry, coneguda com la dama de la neu. Una dona que va desafiar el gel, la soledat i els rols imposats de la seva època i que va fer 6 expedicions al Pol Sud, mentre es convertia en escriptora, exploradora, mare i, sobretot, en una dona valenta. L'any 1891 va emprendre junt amb el seu marit, aleshores explorador, el primer viatge cap a l'Àrtic, a bord d'un vaixell trencaglàs, i es va endinsar en un territori que fins aleshores havia estat reservat només als homes. Durant les expedicions, Josephine no era una simple acompanyant. Documentava, recolectava dades, organitzava la logística i fins i tot ajudava a prendre decisions estratègiques. I amb el seu suport actiu va contribuir a una descoberta crucial, la confirmació que Groenlàndia no era un continent, sinó una illa. Una troballa fonamental per a la cartografia moderna. Enmig de les terres àrtiques va donar llum a la seva filla, Mary, i li van anomenar la nena més septentrional del món. El seu llibre, My Arctic Journal, no només és una crònica de viatge, sinó un testimoni humà, lluners i pioner. Josephine va demostrar que l'aventura no entén de gèneres, que el valor no té límits i que la mirada d'una dona pot canviar la manera com entenem el món. Per això, avui la recordem com el que realment va ser una pionera, una escritora, una exploradora i una dama valenta entre gel i la història. Una autèntica dama de la neu.
A Talent Femení no s'aturen, malgrat aquesta setmana que molts baixen la persiana, elles ens acompanyen aquest matí de dimarts, i un cop passem aquests dies de descans, l'agenda continua, no?
Continua. Nosaltres ara aviat tindrem una trobada a Vinxeu i farem una cata tota la junta i ja donem les gràcies per aquesta convidada. I el dia 23 seguim endavant amb el nostre projecte de trobades d'associacions catalanes de dones i emprenedores, i així és que, però ens anirem informant mica en mica de tot això com anirà.
23 Sant Jordi.
23 de maig.
D'acord. El mes següent.
23
Sant Jordi. Sant Jordi és Sant Jordi. Llibres i roses. I la Montse tindrà feina, segurament.
Una miqueta.
Signaràs. Montse Balada, moltes gràcies per portar-nos avui la doctora Mosqueira. Ens veiem d'aquí a 4 setmanes. Adéu-siau, bona Setmana Santa.
Adéu.
Adéu.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El projecte del Parc Fluvial de Llorenç del Penedès avança. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha rebut més de 18.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per redactar el projecte constructiu d'una escollera amb tècniques de bioenginyeria al tram central del torrent de la localitat. Aquesta actuació forma part de la fase 4 del Pla Integral de Recuperació del Torrent i té com a objectiu consolidar els talussos degradats i evitar-ne l'erosió, combinant pedres per resistir vingudes d'aigua i tècniques naturals per integrar-ho tot de forma sostenible. El projecte inclourà també estudis d'inundabilitat, topogràfic i geotècnic per garantir-ne la màxima seguretat i eficiència, un pas més per recuperar i renaturalitzar el futur parc fluvial de Llorenç del Penedès. La policia local de Vilafranca deté dues persones implicades en diversos furts i un robatori amb violència. Diumenge a la tarda, efectius de la policia local de Vilafranca van detenir dos homes per haver furtat en el mateix establiment almenys tres vegades en els darrers 12 dies. El darrer cop havia estat el passat dissabte, però aquesta vegada un treballador de l'establiment va intentar aturar-los perquè paguessin el que s'enduien, moment en què va ser agredit amb una forta empenta i amenaçat de mort pels dos individus. Ajudats per les imatges de les càmeres de l'establiment, els agents de la policia local van aconseguir identificar els autors i diumenge a la tarda es va muntar un dispositiu per poder detenir-los en el local ocupat on es trobaven. Els dos individus han passat a disposició judicial. El jurat de Viles Florides s'emporta una positiva impressió dels espais verds del municipi d'Olèrdola. Un jurat del moviment Viles Florides visitava aquest dilluns Olèrdola per avaluar l'estat dels espais verds del municipi. La delegació de Viles Florides estava formada per tres professionals que porten els seus coneixements de forma altruista amb el propòsit de determinar els guardons que cada municipi pugui obtenir. El moviment Viles Florides el forma en prop de 160 municipis catalans, incloent Olèrdola, des d'aquest 2025. Olèrdola és l'únic municipi dels 27 de la comarca de l'Alt Penedès que forma part d'aquesta organització que promou els valors de sostenibilitat en els espais públics, també com a mesura d'aprofitament turístic. Xavier Lladó, un dels membres del jurat, declarava que li havia sorprès agradablement Olèrdola i precisava que els municipis poden tenir fins a 5 guardons, anomenats Flors de Viles Florides. En el cas d'Olèrdola, Lladó explicava que per descomptat s'obtindria una flor i ja es veuria, en funció del conjunt de l'avaluació, si se n'assolien més. Caldrà esperar a l'acte de lliurament programat per la tardor. I el cadet femení de la Unió Esportiva Sant Sadurní s'ha proclamat campió de Lliga. El cadet femení de la Unió Esportiva Sant Sadurní s'ha proclamat campió de Lliga del grup 8 de la Federació Catalana de Futbol, havent guanyat els 24 partits que han disputat fins al moment, aconseguint un marge de 13 punts respecte al segon classificat, el Vinyets Molivell, cosa que impossibilita a les de Sant Boi optar al primer lloc. El joc total de les Guerreres, sota les ordres de Toni Guerrero i Simran Kaur, ha fet que les de Sant Sadurní portin un total de 196 gols a favor i 30 en contra en aquestes 24 jornades, la qual cosa suposa una mitja de més de 8 gols per partit i 1,25 de rebuts. Les sadurninenques tancaran la Lliga rebent el Penya Jove de les Roquetes i visitant l'Esparreguera.
Penedès en xarxa.
Són 10:05. Dijous passat es va inaugurar el nou espai Escolta'm, que s'ha traslladat a l'edifici Eina del Vendrell. Un servei de psicologia gratuït per a joves que fa 2 anys i mig que es va posar en marxa. Per conèixer com està funcionant, quin balanç en fan i com és aquest nou espai que estrenen, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, anem a parlar de salut mental, aprofitant aquesta inauguració que mencionaves que es va dur a terme el passat dijous. I per explicar-nos com funciona aquest espai Escolta'm, doncs tenim a la regidora de Salut Mental, en aquest cas la Montse Martín. Molt bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Bé, anem a posar en context una mica la nostra audiència, i és que el servei Escolta'm doncs ja porta gairebé 2 anys i mig en marxa, però què és exactament el que oferiu?
A veure, el servei Escolta'm és un suport psicològic a tots els joves que tenen entre 15 i 30 anys. És un suport gratuït que s'ofereix des de l'Ajuntament del Vendrell a tots els joves empadronats al nostre municipi.
Com va sorgir? Perquè, és a dir, és veritat que després de la pandèmia va ser quan va agafar més embranzida, no?, el que seria la salut mental, però posar aquest servei gratuït, com va sorgir la idea?
A veure, la idea va sorgir que després de la pandèmia es va detectar que un doncs de les edats o que més havien sofert aquesta pandèmia i aquest retiro, per dir-ho d'alguna manera, a casa, eren aquesta franja dels joves. Sí que és veritat que també la gent gran també, però doncs també va haver molt de suport a la gent gran a nivell telefònic i a nivell doncs de mobilitzacions, no? Però aquestes franges d'edat estaven molt afectades i sí que vam detectar que nosaltres tenim el casal jove del Vendrell, que funciona molt bé, i es va detectar que hi havia un buit en aquest sentit. I clar, també accedir el servei públic de salut mental, com és el CESMI, el CESMA, és difícil, costa molt i, a més, hi ha moltes llistes d'espera. Uh-huh. I vam detectar que això és una cosa prioritària en aquells moments, que, a més, és una cosa prioritària ara també, tant o més necessària com la pandèmia, com postpandèmia, no?
És entre 15 i 30 anys... deies que era gratuït per a aquells joves que estan empadronats al Vendrell, i si haguéssim de fer una valoració d'aquests 2 anys i mig, quina seria?
Pues la veritat és la valoració és molt bona perquè va tenir molt bona acollida des de ben principi, i a més tots els joves que acudeixen a aquest servei estan molt agraïts per l'atenció que reben i per poder tenir aquesta oportunitat de no tenir que fer una despesa econòmica, que és molt, molt important, perquè si no doncs, ja fas una discriminació en aquest sentit, i després no tenir que accedir a tenir que anar, no?, ja després amb més metges, sinó que moltes vegades amb aquesta atenció ja evitem que hi hagi un problema de salut mental al darrere, no? Mm-hmm. El que es vol és detectar aquest principi d'alguna patologia o d'algun problema que es pot solucionar anant a aquest servei.
Mm-hmm. En un inici estava el casal jove del Vendrell, però vau estimar canviar-ho de lloc.
Sí, parlant amb la psicòloga, la Neus, que és qui porta aquest servei de l'Escolta'm, en un principi, també amb la tècnica de salut i amb la regidoria, vam veure oportú començar el casal jove, perquè era un lloc molt assequible per tots els joves que van a fer allí les activitats, i ho tenien doncs allà mateix, i es va crear un espai, no? Després ha anat evolucionant i, clar, parlant doncs, amb la psicòloga, hem fet un canvi per dos motius. Un, per la tranquil·litat, no? Perquè, clar, un espai on hi ha molts joves que fan moltes activitats pues, es genera sempre doncs, un soroll. I també perquè així els joves que hi accedeixen tampoc no són visibles. No és un estigma de dir, ostres, aquest noi o aquesta noia va al psicòleg, no? Llavors, a l'espai de l'Eina, doncs un espai que entra i surt sempre moltíssima gent, i a la primera planta hem ubicat aquest espai, que a més ara hem acondicionat i hem fet un espai doncs, més amable, més bonic o més tranquil, no? On es pot fer aquesta atenció molt millor.
De fet, deies aquest canvi, no?, de lloc, i precisament el dijous vau fer aquesta inauguració, no?
Bueno, sí, és una cosa que tenia en ment, no? de poder acondicionar aquest espai i llavors doncs, fer aquesta inauguració i també doncs, posar en context, no? Donar-li també visibilitat, no? Als joves que sàpiguen que continua a l'Escolta'm, que poden demanar dia i hora i que tenen aquest espai on anar-hi.
Com heu escollit el mobiliari o com, en què us heu basat?
Bueno, una miqueta amb la psicòloga, no? del fet del que necessitava, no? Pues que fossin, clar, fins ara doncs hi havia una taula i dues cadires que era una miqueta fred, i llavors doncs un mobiliari doncs que hi haguessin uns sillonets, no, unes cadiretes que fossin més que estessin més còmodes les dues parts, no? I de bueno, hi ha un puff també, perquè doncs també és un lloc còmode, no? I llavors pos una miqueta de decoració, no? Com un quadre i que sigui una miqueta unes espalmetes, una miqueta més zen, que hi hagi com una tranquil·litat.
Quants joves esteu atenent actualment?
Actualment estem atenent a 33 joves.
En edats compreses?
Mira, entre 15 i 18 anys hi ha 11 persones, entre 19 i 24 anys 15, i de 25 a 30 n'hi ha 7.
És a dir, el tram més fort seria entre els 19 i els 24, no?
Sí, són la franja d'edat que més joves atenem.
I hi ha més nois que noies? O a la inversa?
A la inversa. Hi ha moltes més noies que nois. Ara mateix hi ha 24 noies amb 9 nois, no? És unes dades que s'han mantingut des del principi, eh? Atenem més a noies en general. Els nois, no sé si els hi costa més, potser no creuen tant, no?, que necessita ajuda també, perquè molts, no, es fan més els durs, doncs no cal, no necessito ajuda, i les noies en canvi és tot el contrari. Les noies de seguida demanem ajuda, mirem on podem anar, què podem fer. Es nota molt aquesta diferència.
Diuen que normalment les dones com que li donen més voltes a coses potser que els homes, no, que són més simples, més encís, no, en aquest aspecte.
Sí.
Els que estan en la franja dels 15 als 18, ho comentàvem abans fora de micros, que sí que aquests sí que necessiten autorització paterna o materna, no?
Sí, nosaltres sempre signa una autorització materna o paterna per poder atendre amb aquest jove menor d'edat. Sí, sí, és imprescindible.
Clar, potser els hi costa més, no?, fer aquest pas de dir, ostres, que vull anar al psicòleg, però clar, com que ho han de saber els meus pares, igual es tallen més, no?
Sí, 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 per això és, potser no s'atén a tants com a partir dels 18, no? Perquè segurament molt joves ja és un problema de dir-ho a casa, que volen anar al psicòleg.
Clar, una mica de confidencialitat. Quines són les problemàtiques que més s'estan atenent?
Les problemàtiques són bàsicament dues, que són símptomes d'ansietat, la primera, i la segona seria un malestar emocional associat a principis de depressió. Clar, nosaltres el que fem és ja atendre amb aquests nanos perquè no vagi a més, no? Perquè no es desenvolupi després una malaltia mental de fons. I amb aquestes sessions el que fem és tractar d'evitar aquesta malaltia mental que pugui sorgir, no? I la veritat és que, bueno, amb un 90% s'aconsegueix.
Déu-n'hi-do. Quants dies s'atén allà, o quants dies la Neus Navarro atén als joves?
Fem 2 dies a la setmana i fem un matí i una tarda, fa un matí i una tarda per donar cobertura doncs, a aquestes franges d'edat, no? Perquè hi ha nanos que estudien a la tarda, llavors no hi poden anar, i hi ha els matins, i després al contrari. I si ja hi ha algun jove, bueno, molts que puguin treballar, també tenen aquesta oportunitat de fer matí o tarda.
Perquè cada quan són les sessions que es fa una vegada al mes o depèn de la necessitat del o la jove?
Normalment es fa una vegada al mes, pot ser que les primeres vegades sigui cada 15 dies, però també va molt en funció de la necessitat de la persona. Sí, s'adapta, les sessions s'adapten. Normalment al començament són 15 dies, potser les dues primeres, i després és una al mes, però pot variar, eh?
I de quina durada estem parlant?
Val, les sessions són tres quarts d'hora, una hora, sí, cada una hora, més.
Déu-n'hi-do. Clar, m'imagino que també, a banda d'escoltar-los, els hi dona eines, no?, per tal de saber gestionar, no?, l'ansietat o aquest malestar emocional que parlàvem.
Doncs sí, s'ofereixen recursos per protegir la salut dels joves, se'ls hi dona eines, i sobretot si es detecta alguna malaltia o alguna patologia greu, doncs tenim un circuit marcat per derivar. Llavors ja doncs a través de l'àrea bàsica de salut, doncs ja tenim un circuit de derivació d'aquesta persona, doncs, que necessita atenció mèdica.
Clar, aquí parlaríem ja de psiquiatria, no?, d'alguna manera.
Sí, sí. Ja, llavors ja seria una derivació al CESMI o al CESMA.
S'ha donat algun cas?
Sí. Poquets, eh? També s'ha de dir que poquets, però algun cas sí, que s'ha tingut que recórrer.
Clar, me'n recordo que quan va sorgir aquest servei, que era com molt innovador, no? No només pel fet d'atendre joves, sinó de que l'Ajuntament posés en marxa, no?, aquest servei. No sé si després de 2 anys i mig us heu plantejat... Clar, aquí parlem de que estem tocant una àrea que no us pertoca, en teoria.
Correcte.
No sé si per gent més gran poder posar-ho en marxa o seria molt complicat.
Bueno, sempre es pensa, no?, en també la franja d'edat de les persones grans, que també necessiten molt suport per totes bandes. No sé si en un futur es pot plantejar, no?, que a través de l'Ajuntament. Ara mateix, des de l'àrea bàsica de salut, també hi ha les psicòlogues emocionals que estan tractant, que són, sí que és veritat que són sessions doncs, que no són personals, que són sessions conjuntes, però la veritat és que estan tractant moltes àrees i estan tractant quasi més bé, doncs, és l'àrea de la gent gran. A través d'aquestes sessions s'està tractant molt, no? I hi ha uns circuits molt, molt ben fets, i clar, doncs, aquestes psicòlogues emocionals estan tractant, doncs, tant el dol com la soledat no desitjada, com qualsevol problema, depressions, no?, que es puguin generar. I sí que és veritat, és per tothom, eh?, per totes les franges d'edat, però l'usuari majoritari són gent gran. Llavors és una àrea que està bastant, jo crec que està bastant atesa, i també s'hauria, doncs, de fer potser un estudi, no?, perquè doncs, la gent gran, com que tenim bastant a través de serveis socials, de Creu Roja, de l'àrea bàsica de salut, amb aquestes psicòlogues emocionals. O sigui, que és una àrea que està molt, bastant treballada, no?, a través també dels casals d'avis, no?, els propis casals d'avis, o que s'ofereixen també, doncs, molt suport entre ells, no?, molts cursos, molt de suport. Vull dir, és una àrea que està bastant treballada, però bueno, es podria fer un estudi si es necessités en un futur, doncs no es descarta.
Clar, ara que estaves comentant això, tant els joves per aquest espai Escolta'm com la gent gran coneixen els circuits de que poden disposar d'aquest psicòleg gratuït, i ho marco entre cometes perquè a la fi al cap ho està pagant l'Ajuntament, no? Ho coneixen, ho saben?
Jo crec que els joves, sobretot, si volen, o sigui, si que ho tenim, doncs sobretot el casal jove, no? O que ho tenim, que es pot demanar cita, però entrant a la pàgina d'internet, poses escolta'm l'Ajuntament del Vendrell i et posa el circuit, que és un circuit que es pot demanar cita a través de WhatsApp, a través del telèfon de WhatsApp o a través de mail, val? I el mail és escolta@elvendrell.net, val?
Molt fàcil, no?
És molt fàcil i et dic, els joves, si volen fer ús d'aquest servei, de seguida troben el circuit per fer servir.
Hi ha llistes d'espera?
Ara actualment estem en un mes. Estem molt bé. O sigui, el que volem intentar també amb aquest servei és no tenir llista d'espera de mesos. Això és molt, molt important. Val? Perquè, clar, si ja et poses en llista de 3, 4, 5 mesos d'espera, és el mateix que
la Seguretat Social, no?
Que la Seguretat Social, sí. I nosaltres el que volem, una de les coses que volíem evitar era això, també.
Clar, i quan els dieu que és un mes d'espera, com s'ho prenen?
No, tenim un mes... També varia molt, perquè clar, a mesura que vas fent altes, que es van incorporant nous joves, tampoc no... Igual a vegades són 15 dies, eh? Mm. Intentem també, doncs, clar, estudiar, no?, el cas, perquè hi ha casos que són més urgents, llavors has de prioritzar, no?
Clar.
Però, doncs, no és molta espera, tampoc. No, ho accepten bé.
No, a vegades és ajudar. No, que vull anar al psicòleg i vull anar ja, no?
Sí.
La immediatesa, perquè és quan detectes que el teu cervell ja està dient prou, no? A vegades.
Sí. No, si hi hagués algun... Si hi ha algun cas, doncs es fa un estudi, no? I s'intenta prioritzar.
Tot i que la Neus Navarro no hagi vingut avui, que la vam tenir fa 2 anys, quan es va inaugurar aquest servei, què us diu la Neus? Perquè, òbviament... Parlem de confidencialitat, sobretot, però quins inputs us dona quan parleu amb ella?
La veritat és que ella està molt contenta amb aquest servei. Està molt contenta de poder fer, de poder donar, i és una persona que dona molta confiança, és una persona que dona molta pau i que sap tractar molt bé els joves. I això és molt important. És molt important per aquest servei, perquè sàpiga escoltar, comprendre, poder donar aquestes eines emocionals, això és fonamental, no? I ella, la veritat és que està molt a gust i molt contenta de poder oferir aquest servei.
Tant de bo que en la nostra època s'hagués fet, no, Montse?
I tant. És que, bueno, anàvem tan perduts en totes les àrees, en tots els aspectes. No teníem internet, no teníem Google, no teníem res. Teníem 4 llibres i tot era boca a boca. Teníem una desinformació total. I també, bueno, si haguéssim pogut anar amb un psicòleg així, bueno... s'haguessin evitat moltes coses, crec jo.
A més, estem parlant de que fins fa no gaire, és que sembla que no ho recordem, però el psicòleg estava com molt estigmatitzat, no?
Moltíssim, moltíssim. Jo que he treballat, ja porto més de 30 anys a la salut, la salut mental s'ha començat a parlar... potser a través des de la pandèmia cap aquí s'ha començat a prioritzar i a parlar. La salut mental es parlava poquet, estigmatitzava si anaves amb un psicòleg, ja no dic amb un psiquiatre, i les malalties mentals, bueno, com una cosa intocable, no? I a més, tot, no sé, tots les formacions, els cursos... No es tocava la malaltia mental. O quan em vaig formar per CTCAE, no? Auxiliar d'infermeria, que també ja fa 30 anys, doncs no era una assignatura que hi hagués tampoc. Hi havia doncs, totes les patologies que hi puguin haver d'enfermetats, però salut mental no ho tocava.
Déu-n'hi-do. Significatiu, no, també? Perquè si ja no ho tocava o aleshores, ara sembla que ha hagut com molta rapidesa, no?, en els darrers 5 anys.
Sí. Sí, per sort, i és que s'ha de poder parlar de les malalties mentals, s'ha de poder parlar com qualsevol altra malaltia, com una malaltia pues, que fa mal al genoll, perquè és hi convivim, i hi ha moltes persones que necessiten tractaments i que fan una vida normal, sense deixar el tractament, i amb uns controls fan una vida totalment normal, i tenen pues, una malaltia mental com poden tenir una diabetis, no? I per sort, no? Ja s'està començant a parlar bastant, i a més, sobretot, falten molts professionals. Hi ha una falta molt gran de professionals, no només aquí a la nostra vegueria de Penedès, sinó a tot Catalunya. Falten molts psiquiatres, i aquesta és una mancança greu, perquè així com també falten metges de primària, ara mateix s'ha de prioritzar la salut mental.
És a dir, que els governs centrals o el de Catalunya s'hauria de posar les piles, no?
Em consta que ho estan fent, eh? Em consta, perquè, clar, hem fet moltes reunions amb Salut de Vegueria de Penedès, i em consta que s'estan buscant professionals, em consta que, a més, s'estan adoptant mesures i sobretot, s'ha de donar màxima priorització és a prevenir, a la prevenció. La prevenció és fonamental.
És la base, no?
És la base.
Montse Martín, un plaer, moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui al Penedès en Xarxa per explicar-nos doncs, aquest servei, que ja el coneixíem, però que volíem conèixer aquesta inauguració que va tenir lloc la setmana passada, i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Lourdes.
Mig minut escàs i tanquem aquesta primera hora. Avui som dimarts, però com que divendres és festa i no hi serem, combinem espais diferents. Així que a les 10:06 seguim amb l'agenda al detall, la primera de les dues que tindrem aquesta setmana. Demà hi tornem. A l'agenda d'avui, el casal de Setmana Santa de Moja i el microbí.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.